d'una sola hora, avui una aigüera que comença, això sí, i com és habitual, amb l'actualitat, un recull, un avanç informatiu d'àmbit local. Recull que començarem fent crònica de l'actuació o de la mostra de poesia, música, art i cultura popular que es feia dissabte a l'Àgora Grega d'Empúries, una activitat promoguda per Poetes per la República. L'acte va ser avalat per la consellera de Cultura de la Generalitat, Maria Àngela Vilallonga. L'escalenc Joan Barceló presenta a l'Escala el seu nou llibre, Quadres de vida a la Barcelona de 1957 a 1976. La presentació va anar a càrrec de l'alcalde Víctor Puga i el seu amic Francesc Xavier Vila. L'agrupació sardanista escalenca Avi Xaixo ha rebut un diploma de la Generalitat en reconeixement dels 50 anys de feina envers l'associacionisme amb la sardana de protagonista. S'ha mostrat en el tancament de l'exposició de fotografies d'aquests 50 anys d'història per la que hi han passat unes 250 persones. Bloc esportiu amb crònica a càrrec d'Ivan García parlant de l'actualitat esportiva i de notícies com les que citen que en la 8a edició dels Premis Amos de l'Àrea, dos jugadors del Futbol Club L'Escala en són premiats. Es tracta del porter Joan Orenya i el davanter Ignasi Massó. Orenya, per haver estat el porter menys golejat de la comarca de l'Alt Empordà a la categoria de segona catalana. Massó, per haver estat el màxim golejador. Agenda d'activitats. Avui hi ha hagut una sortida promoguda per la biblioteca cap a la cooperativa de Garriguella, en el cicle de biblioteques amb D.O. Dijous, dues conferències, una sobre el bonus dels videojocs, una altra sobre com ens protegim del sol. Divendres, tercera xerrada de la setmana, aquesta càrrec de la infermera Rosa Cantó i com ens afecten les emocions a la nostra salut. Més divendres també el concert de combos de l'Escola de Música El Gavià. Dissabte s'estrena el segon cicle d'Arrel i em celero i es presenta el llibre Abracadabra de Jordi Pagès. Dissabte hi ha el ple extraordinari de Constitució del Nen. I diumenge, espectacle de fi de curs de l'Escola de Teatre Municipal Teart. Ja ho heu comprovat si heu tret el nas al carrer o tan sols us hi heu fixat des de la finestra que avui vivim un dimarts de pluja. Pluja i molta fresca. Demà, en canvi, millorarà notablement el temps. Fins aquí l'avanç informatiu i engeguem el que és estrictament el més calent a l'aigüera.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Dotze i tres minuts, Paco Torres, bon dia.
Bon dia. Bon dia, Abel. Què tal?
Bé.
Molt bé.
Bé.
Anar fent.
Què t'he de dir, jo? Bé.
Jo també, bé.
Aquí.
Passar l'estona.
Pitxo un piu per aquí, aixeca un potenciòmetre per allà, pipam, fent
ja
ràdio.
Ja està. Fent ràdio.
Fent ràdio. Què vols fer?
Ah, no, fer ràdio.
Ràdio. Què fas?
Ràdio.
Ràdio. Això és l'aigüera, el més calent a l'aigüera, versió reduïda, especialment avui d'una hora, per tant intentarem posar-hi moltes coses ben apretades, però ben posades.
Sí.
972-77-1000, què hi diu la gent?
Doncs que truquin per telèfon per participar al sorteig de la loteria i una pizza de Pizza Pazza.
Us sembla poc, ara que ve el bon temps, una pizza a la terrassa?
Ah, molt bé, això és fantàstic.
Divendres al vespre, després de tota una setmana intensa de feina, o dissabte mirant una pel·lícula a la tele.
Sí, sí, l'encarregueu.
O per què no, quedeu amb la parella, aneu a buscar la pizza, que és per emportar, i us l'endueu a la platja de Riells. Us assenteu a la sorra amb una llauna de
cervesa, qualsevol, de lo que sigui, Coca-Cola.
Què més vos?
Sí, passar l'estona agradable.
I la loteria, què?
La loteria,
dimecres.
Moment, dimecres, tenim el número 72.271.
Molt de sets. 7, 2, 7...
2, 7, 1. 2. 2 dosos, hi ha 7... 7, 2, 2, 7, 1.
7, 2, 2, 7, 1.
Sí. Dos sets i dos dos.
Què t'hauria de dir jo ara? Que maco.
Maco, sí.
Maco, el número aquest, maco.
Sí, sí.
Si toqués, llavors ja seria...
Rec-maco.
Rec-te-maco. No et fot?
I tenim una participant que va trucar ahir, després de... Allà al locutor, allà a la redacció. Anna Maria Sureda té el número 1.
Anna Maria, va, la primera de la fila.
Sí.
La primera de la fila. Desitgem que hi hagi sort. Com desitjarem sort a tots els qui ens truqueu.
Això mateix.
Perquè us estimem a tots.
Tots.
I ens agradaria que tothom tingués premi. Bueno. D'aquí que marquem una mica de normativa perquè no truquin sempre els mateixos o no toqui sempre els mateixos.
Sí.
Ja... Si us toca un premi, llavors hi posem una moratòria.
D'un mes.
D'un mes.
I ja està.
I ja està, tan senzill com això. Sí, tampoc és molt complicat, no?
Sí, sí.
I ara tinc un problema perquè no sé si tinc una trucada o no al WhatsApp. Ja us la mirarem, i tant que us la mirarem, però tinc el mòbil apagat. Apagat i sense gens de bateria. Ara el connectarem i afegirem aquells que ens hagi trucat al 627 40 53 99.
Sí, senyor.
627 40 53 99. Aquí només missatges de WhatsApp. Això sí, de veu o de text. Si ens envieu un missatge de veu, el punxarem i sortireu per la ràdio. És clar que sí.
Home, clar. Sabeu, seria... Mira, tothom que fes veu seria ideal. Així sabem... que ens escolten i que diuen
sí, ojo, però llavors la veu per WhatsApp no podem dialogar-hi. És el missatge tancat. Si ens truqueu al 1000, al 77 1000, aquí sí que fem petar la xerrada i passem l'estona i ens agrada. I
sapigueu el que passa als pobles del voltant de l'Escala, Vilcaire i els Bons. I...
Això, i Vila de Mat, i Ventalló, i l'Armentera, i Verges, i Xafra, i Sant Pere i Sant Pau.
On t'arriba les zones de Ràdio l'Escala.
Avui, per començar, posem una cançó d'amor. Posem una cançó d'amor, però no és pas una balada. És una cançó de ja fa una colla d'anys, dels Antoni Afont. Però és una història d'amor també fantàstica, tendra, maquíssima, molt maca, que es diu Calgary 88, de dos atletes que s'enamoren a les Olimpiades d'hivern d'aquell ja llunyà Calgary 1988.
Classificats per la final de patinatge artístic, no tot era físic ni mental, també era sentimental. Tu i jo festejàvem i representàvem Espanya a l'Olimpiada d'hivern del Canadà. Abans de sortir tu vares dir te casaries amb jo i vaig contestar si guanyem la medalla d'or. En sincronia i a màxima velocitat te'n vas a l'aire amb una força increïble i a punt de teure't allà te fas la morta i jo vaig alerta. Feim una curva oberta, agafa energia i teixet només amb gràcia de ballarina a sa punta dels patins. Sona un redoble de bateria i feim com qui discutir. Han adjurat, se creuen mirades, crec que els ha agradat. Feim una jura d'estàtua final mirant el sot i el rient i l'anant. Ballam aquesta melodia moderna de gel de Calgary 88. Ja sona sa cançó per megafonia. Atlantis is calling, SOS for love. Els locutors repassen Terrússia, va treure un 9.5. Els favorits eren suets i tenien just un 9.75. Aixequen les taules i tots mos posen un 10. Vens cap a jo, m'abraces i plores i m'atropitges un peu. Li demano anar amb un jutge de pista. Si mos voltes a ell, és en directe i ho televisen a tots els cinc continents, damunt el pòdium amb sa medalla. Mos donem sa mà, senten pels micros així com mos llasen, i dins sa tele tu i jo mos besam. Ballam aquesta melodia moderna a una pista de gel de Calgary 88. Ja sona sa cançó per megafonia. Atlantis is calling, SOS for love. Ballam aquesta melodia moderna a una pista de gel. Ja sona sa cançó per megafonia. Atlantis is calling, SOS for love.
Calgary 88, d'uns senyors, els que es fan dir Antonio Font, i són una colla de nois, eh? Passa que quan es van formar, van decidir, van acordar, van decidir, en definitiva, que el grup es diria com una de les seves primeres fans, Antonio Font. I no, no hi tinc res a veure, malgrat me digui Font, també.
No és familiar teu?
No, en aquest cas no tenim res a veure.
Vale.
Agenda.
Vicenç Assessoria, assessoria d'empreses, fiscal, comptable i financera, a l'Avinguda Girona 34. Vicenç Assessoria els ofereix l'agenda d'activitats culturals.
Actes per aquesta setmana molt marcada per les xerrades o conferències. Dijous n'hi ha dues. A 8:15 a la biblioteca, el bonus dels videojocs a càrrec de Mercè Soms, organitzat per l'Ajuntament, la Biblioteca i l'Escola Empúries. Mitja hora després, a la sala d'actes de l'Ajuntament, conferència de la Junta Local de Catalunya contra el Càncer, parlant de la protecció del sol. Com et protegeixes del sol? Divendres, 8:15, biblioteca, xerrada, conferència, emocions i salut. De quina manera afecten les emocions a la nostra salut? Amb la infermera Rosa Cantó. Divendres, 8:00, pla català, just al davant de la biblioteca, doncs. Concert de combos de l'Escola Municipal de Música El Gavià. Dissabte, 15, més activitat musical. A les 7:00, estrena del segon cicle d'Arrel i amb Salero, amb la formació UT. El folk essencial, l'alfolí de la sal. Dissabte, 8:15 del vespre, a la llibreria Vitel·la, presentació del llibre d'artista Abracadabra, de Jordi Pagès Morera. Diumenge, 16, 6:00, espectacle final de curs de l'Escola de Teatre Teart, Escola de Teatre Municipal de l'Escala, a la sala polivalent. Fins al 15 de juny és oberta o són obertes les jornades gastronòmiques de la Sèpia en diversos restaurants del municipi, coordinats tots ells des de l'ADET, des de l'Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic de l'Escala. Vicenç Assessoria us ha ofert l'agenda d'activitats culturals. Tot això pel que fa a l'agenda, qui sap si us vindria bé que hi poséssim una mica de cultura popular, en tot cas, rodolins, dites, frases fetes, en definitiva, allò que és la càpsula de la quincalla, amb Judico Benyaguàrdia i al seu costat qui us parla.
Molt bé.
L'endevinalla de la quincalla, una producció de Judit Cubenya-Guàrdia per a Ràdio L'Escala.
A Catalunya, cada dia es moren paraules. Això deia Caterina Albert ara fa 100 anys.
I avui què ens porta, Judit?
Doncs mira, avui molta paciència i molt de temps per arribar a bon port.
Arribar i moldre, doncs, no?
Sí, exacte. Arribar i moldre en seria un. Un altre seria, amb palla i temps maduren les nespres.
I a mi m'ha secut aquest, abans de tancar un tracte, consulta-ho amb el coixí.
O aquell que diu, de mica en mica s'omple la pica.
Em sembla que per casa, quan de petits, ens semblava que en els camps no acabaven mai de veure's verds. I dèiem, bon guaret fa bon esplet.
O sigui, pren paciència que ja arribarà a la collita.
Exacte, perquè el qui no té paciència cull el fruit ans de saó i després té mal de ventre.
I ja sabies que entre el bressol i l'ocera mai t'hi mancarà passera?
Ostres, potser doncs que els diguem com acabava el del programa passat.
Feia així, qui temps té, temps espera i temps li manca.
I ara que endevinin aquest que va de paciència i que diu, bon llevat i foc colgat, tarat, tatat, tatat. És a dir, bon llevat i foc colgat i una, dues, tres paraules més.
La bona paraula amaneix la taula.
Heu escoltat l'endevinalla de la quincalla amb les veus de Judit Cubeña Guàrdia i Abel Font.
Hi ha una carretera prop de Terruella que quan passis per allà no deixis de mirar, veuràs com t'agrada el verd d'aquella plana, el gris de la muntanya. Tot és molt senzill però res hi desentona. Jo no sé què té però m'impressiona. L'altre dia anava dos mols del Montgrí i un que allà passava s'acosta i em va dir, espalleu les carreteres, us coneixeu les dreceres, pel camí respecte ja podeu fugir. El tio es pensava que no érem d'aquí. Una tarda anar fent cua cap a la platja de Fals, esperant per deixar el cotxe, esperant per prendre un bany. Si vols anar per a tallada, val 2 euros una entrada. Tot això és un rotllo pels que som d'aquí. Volem àrea verda al Baix Termo. Passis per allà, no deixis de mirar, veuràs com t'agrada el verd d'aquella plana, el gris a la muntanya. Tot és molt senzill, però res hi desentona. Jo no sé què té, però m'impressiona. Ull, estrella, via, mata i serra.
No sé qui és, qui ha cantat.
És San José, Carles San José.
Ha parlat de Torroella de Montgrí, no sé què.
I de Serra de Daró i de Mata, Ull Estret, de... Llevià, i tots aquests pobles del Baix Ter. I la cançó es diu això, en Baix Ter, Montgrí.
Mira, dissabte, diumenge passat vaig estar a l'Estartí de la tarda a vespre.
Mira'l, ell, com cor Ramon.
Sí, sí, vam anar a menjar una pizza per allà.
Ep, vas anar a Pizza Pazza, doncs?
No.
Ah. Ningú,
bueno, vam sortir.
Ningú és perfecte, Conxo.
Bueno, també hi vaig moltes vegades al Pizza Pazza.
Clar que sí.
I un dia, doncs, mira, vam sortir, vam anar a l'Estartí a fer una volta, diu, bueno, mira, ens quedem a berenar a sopar.
Jo vaig anar a veure màgia diumenge, mira.
Va estar bé?
Molt bé. Molt bé, molt bé. Sí, hi havia de molt bons. Hi havia de molt bons.
Hi havia
molt
gent. Hi havia...
Molta. Tomeu Penya, és per tu.
Jo era fruita del temps dins un horta privada. Que perruda com ets, la volgueres d'estar. Jo per cap vell me deixar pegar una mossegada, perquè jo era sa menja i tu eres sa fam. Tu panxa plena i farta de mi te quedares. A poc te'n anares per tu respassar. No vas tan bon adéu i au, ja mor bona qualque dia. Fruita madura som dins mans d'una, d'una aventura balancejant-me, sense rumb anant sempre de part a part. Fruita madura som jugant sense, sense mesura i per estimar-te. Ara me passa factura i he de entrar sol dins la llave que esteia parada. No puc deixar de pensar perquè encara em fa mal. Potser ja trobaré la clau per curar-me la ferida.
Aquest és Tomeu Penya, tot un clàssic del seu repertori, és per tu el títol de la cançó que acabem d'escoltar.
Sota un cel de meravella, un mantell fet de pinedes, admirada des de sempre, la Costa Brava és sensacional.
Cap allà als anys 60, La cançó melòdica i popular d'un país que es deia Espanya, va sortir un tema que es deia Costa Brava. No sé si el nom era aquest, però...
Sí, Costa Brava.
L'estribillo deia Solimar Verde Pinar Costa Brava Catalana. Que ara fa uns anys, amb el centenari de la denominació o de la definició de Costa Brava, es va reinterpretar amb aquest fons que estem escoltant ara.
Costa Brava Catalana.
Amb una instrumentació molt més a dia d'avui, però fent al·lusió en aquella, en aquell inicial.
En aquell temps, l'any 60, Diego... com es deia? Digno García y sus Carios.
Mira.
Van començar a cantar.
Digno García y sus Carios.
Que hi ha per les tertiles.
Bueno. Ai, vinga, món i avall. Avall. En fi, eren uns altres temps.
Sí.
Però a l'Aigüera, cada setmana, el dimarts, repassem una mica de curiositats de la Costa Brava, o ara ja de, també mirant una mica més endins de l'Empordà. I a les curiositats d'avui anem a parlar del sentiment de comarca, que ja havíem estrenat amb en Joan. I avui us apuntem al comtat d'Empúries, la formació del qual, sens dubte, que cohesionat o va cohesionar en el seu moment aquest territori. El comtat d'Empúries, de fet, es constituïa al segle IX dins l'àmbit de la marca hispànica i va tenir com a primer comte, el comtat d'Empúries, el primer comte va ser Armenguer I. En el seu moment de màxima extensió anava des de la Serra de l'Albera fins a les terres situades al sud del Ter. Tot i que en cap moment va arribar a tenir extensió o l'extensió de les actuals comarques, de l'Alt i el Baix Empordà, sí que van estar sota el seu domini part de les terres que en formen el nucli essencial. Durant segles, aquest feu va tenir una idiosincràsia pròpia i va gaudir de certa autonomia respecte de la corona. Jo diria més, certa autonomia i també certa rivalitat amb la corona catalana. Tant és així que qui tocà el castell del Montgrí es va construir, el va construir el rei de Barcelona, de fet, per frenar les ànsies expansives del comte d'Empúries, que era molt guerrer, es veu. Que no has anat mai a veure bandera de Catalunya a Bellcaire.
Sí.
Doncs d'això va la història. L'Empordà no va ser fins al segle XV, però que va aparèixer el nom popular de l'Empordà, per referir-se al territori actual. Aquest nom es troba en uns documents relatius a la Guerra dels Remences per descriure la petita regió envoltada de muntanyes que s'estenia de nord a sud des del Pirineu fins a la part baixa dels rius Fluvià i Ter. I d'est a oest, des de la Marina fins a Girona i Besalú. També apareixien nomenats els empordanesos com els seus pobladors naturals. Fins i tot hi apareix una curiosa diferenciació entre l'Empordà d'Amunt, que anava del Pertús a Bàscara, i l'Empordà d'Avall, d'apòstrof Avall. L'Empordà d'Avall, des del riu Fluvià fins al mar, sense precisar-ne ni límits ni contorns. L'aparició d'aquesta denominació popular representa una presa de consciència col·lectiva dels seus habitants de pertànyer a un territori comú. Curiositats, doncs, del nostre Empordà, que repassem cada setmana en aquest espai de l'Aiguera. Tornem a la música. Ells són els gossos... sense els... Són gossos, és el títol de, o el nom del grup, canten Buscant.
Hem anat a cercar els mars del nord. Explorat els deserts del sud. Fins arriba a tocar el cel, els cims més alts. I hem baixat fins a l'infern, hem vist llocs foscos. Busquem aires nous, sol brillant, caminant descalços, sentint-nos purs. I hem anat tan lluny que hem oblidat el que estàvem buscant. Potser ho tenim davant. Creus que tot està perdut? Pots tancar els ulls
marxar ben lluny, on tot és més viu. Ha sortit la reina del bosc encantat, s'ha posat el vestit llarg aquell per anar a ballar, i els cops la miren des del campanar, i els soldats obren les cartes que els hi han arribat. Busquem aires nous i un sol brillant, caminant descalços, sentint-nos purs. I hem anat tan lluny que hem oblidat el que estàvem buscant. Potser ho tenim davant.
Gossos, superant el punt de 2:15 del migdia, el més calent a l'Aigüera d'avui. Paco, no sé, els remeis casolans, quin grau d'interès et generen?
Home, és molt important saber els remeis casolans per la salut i per menjar també.
Va, a nivell de cultura popular ens fixem avui en els remeis de Fra Valentí Serra de Manresa, religiós caputxí, historiador i arxiver, que ens parla avui de El Llimoner.
Festa, festa.
Els remeis de l'ermità. Un espai produït amb la col·laboració del calendari de l'ermità dels Pirineus. Guió i veu de Fra Valentí Serra de Manresa, arxiver dels caputxins.
Pau i bé. Reprenem el nostre programa. Hem parlat de la taronja, hem de parlar de la llimona i assenyalar que la llimona és protectora del fetge. Té moltes propietats medicinals. Els antics frares van descriure el llimoner com un arbre que és semblant al taronger, però que fa un fruit en forma oval, d'un groc baix, quan està madur i que té un suc agre. El llimoner té la fulla perenne i fa una floració contínua al llarg de tot l'any. Les llimones neixen sobre branques mixtes i encara que sigui un arbre autofèrtil, a les hortes s'ha de plantar de diverses varietats per poder-ne garantir la pol·linització. Les abelles hi ajuden enormement. El llimoner li plau un clima que sigui atemperat. No resisteix les gelades fortes. I a propòsit del conreu del llimoner, els antics frares experimentaren que és un arbre molt sensible al vent sec i que vol el terreny amb terra que sigui substanciosa i ben adobada amb fem que sigui ben podrit. Li convé la humitat perquè no sigui exagerada. Pel que fa a les propietats remeieres, la llimona és un dels millors protectors del fetge i el seu suc és un poderós desinfectant molt eficaç també per quallar la llet destinada a fer matons i formatge fresc. A més, la llimona regularitza les males digestions i també nombroses alteracions de l'organisme, ja que promou la formació i secreció de la bilis i ajuda a metabolitzar les grasses i elimina les toxines. En la tradició remeiera popular, la llimona s'ha usat amb gran eficàcia com a desinfectant de les ferides per rebaixar la febre i per alleujar les afeccions de les vies respiratòries, les afonies i les inflamacions de la gorja. La llimona és un dels millors antiescorbútics i la seva utilització es va mostrar particularment eficaç durant les epidèmies de la febre groga. El botànic Pere Celestí Palau i Ferrer va escriure que l'influx o la infusió de llimona molt concentrada i usada a glopeig és calmant també pel mal de queixal. A més, el suc de llimona és un bon substitutiu del vinagre en moltes marinades i amanides. I en la tradició romana dels caputxins, el suc de llimona va ser usat per les malalties biliars. La pela de la llimona és ideal per aromatitzar les postres, com ara la crema, i també per fer-me confitura. Us convido, doncs, a preparar una bona confitura o melmelada de pell de llimoner. Moltes gràcies per haver-me escoltat. Pau i bé.
Fins aquí, doncs, aquesta part dedicada al llimoner. Farà Valentí Serra de Manresa. I ara escoltarem, abans d'entrar a les històries de la ràdio, una cançó d'un dels artistes que passarà per l'Escala aquest any, aquest estiu, a Empúries. Alfred García. En aquesta cançó que està engegant en aquests instants, acompanyat de Paula i el tema Wonder. Així s'acaba.
Així s'acaba en sec.
Així s'acaba, en sec, tal qual.
Tal qual, wow.
I ens dona peu a Històries de la Ràdio, un Paco Torres cada dimarts en aquesta franja horària. A punt?
A punt.
Sintonia i anem-hi, doncs.
Quiero que no desesperes la belleza de la noche y estos tus amigos.
amigos de la radio.
Bon dia, l'Empordà, l'Escala, bon dia, Bel.
Bon dia, avui, bon dia.
Avui, abans d'explicar les històries de la ràdio, hem d'explicar la mort d'en Chicho Ibáñez Serrador el passat divendres, dia 7, a l'edat de 83 anys, a Madrid. En Chicho, Narciso, també tenia un nom sinònim, Lluís Peñafel, per firmar com nom de Lluís Peñafel en els seus guions. Va ser director de cine, regidor de televisió, director teatral, actor i guionista espanyol. A l'edat de 12 anys, ell va néixer a Montevideo, però a l'edat de 12 anys, o sigui, el 1935, va néixer a Montevideo i als 12 anys va, amb la família, va vindre a Espanya, a Salamanca, a estudiar el batxillerat. I es va ja introduir ja amb el teatre. També va fer ràdio, fent radionovel·les. El seu primer èxit a la televisió espanyola, en l'any 1965, va ser Històries per a no dormir.
Sí, que ho recordo, ho he sentit a dir, jo no hi era pas encara llavors.
Ell ho presentava en tot humor i després feia la sèrie de terror durant tres temporades bastant antena. Va tindre molt d'èxit.
Històries per a no dormir.
Sí, ell ho presentava amb tot humor, però després feia les sèries, que durava una hora aproximadament, i era, molta gent ho veia. O sigui, ahir la seva especialitat era fer sèries de terror, en tot humor. Però també feia programes d'humor. I va fer un concurs a la televisió espanyola l'any 1972, que escoltem la sintonia.
Aquesta veu era la de la...
No me'n recordo.
Aquella carbassa.
Ah, bueno, sí, la carbassa.
La carbassa Ruperta.
Ruperta,
que sí.
Era un programa, en 1972, que el feien els caps de setmana, divendres. Penso que el feien el divendres al vespre. I els seus presentadors van ser Quico Legrar, Maria Gómez Quem, Jordi Estadella, Míriam Díaz Aroca, Josep Maria Bax i Luis la Rodeta. Aquest programa va estar durant 3 dècades en diferents fases en antena i es van gravar 411 programes. Durant cada programa trigava entre 8-10 hores de gravació. Cada programa que es per gravar es trigava entre 8-10 hores de gravació. I el públic tenia que estar durant aquestes...
8-10 hores assegut allà a la butaca.
Sí, perquè en Chicho volia les coses perfectes. Si es tenia que repetir una vegada o dues...
O tres o quatre, repetia.
Fins que li agradava, ara això m'ha agradat, i continuava anant endavant. O sigui, des del matí fins a la tarda al vespre estaven en els estudis de gravació. Aquest programa, com en aquell temps hi havia dues cadenes de televisió, Televisió Espanyola 1 i la 2, doncs el veien 23 o 24 milions d'espectadors.
Poca broma.
Poca broma, eh?
Digo, avui a cap canal de televisió, bueno, que tindrà una audiència de 20 milions d'espectadors.
I era un programa que tothom el veia perquè era cultural, humorístic...
I perquè no hi havia res més, també, no, i perquè no hi havia res més.
Però estava tan ben fet que valia la pena veure-ho. Inclús es va... A la televisió espanyola li van dir perquè l'any 2000 i pico tornava a fer. Va tenir audiència durant els primers programes, però després ja va perdre. Ja no era el mateix com va començar els primers programes de 1, 2, 3. També en 1990, per la televisió espanyola, va dirigir el primer programa sobre sexologia a Espanya. Hablemos de sexo.
Hablemos de... Quin any, això?
1990.
Mira, mira'l.
Ja es podia parlar una mica obert, ja no havia tanta censura, perquè havia fet programes una mica picarescos.
Picantons, allò que es diu una mica de picantó.
Però no,
eh?
La censura ni anava retallant certes imatges que no podien sortir per la televisió. Això era... I ara, en 1990, va fer aquest programa, Hablemos de Sexo, presentat per la doctora Elena Ochoa.
Eh? A Elena Ochoa, parella en aquell temps de...
D'en Racionero.
De Lluís Racionero. Era... Que tenien massa...
A cinc claus.
D'això ens tocava de ben a prop, aquest sexe.
Sí, sí. Eh? Ens tocava ben a prop, va estar bastants anys aquí a cinc claus.
Sí, senyor.
Amb aquest format va obtindre Premi Ondas aquest mateix any i també va fer pel·lícules de terror. Mm. Que a Sitges havia presentat alguna pel·lícula de terror. Sí, la seva exposició era terror i humor. Bueno, ja hem parlat de Sitxo Ibáñez Serrador i ara passarem a les històries de la ràdio. I concretament de la nostra emissora, Ràdio L'Escala, 35 anys. Parlarem de Ramon Manent. Ramon Manent era un especialista en gravacions de concerts. Escoltem la seva veu.
El 10 d'agost de 1987, a l'església de Sant Martí d'Empúries va tenir lloc, dintre dels concerts d'estiu organitzats per l'Ajuntament de l'Escala, un concert de flauta i guitarra a càrrec del duet integrat per el flautista gironí Pau Castanyer i el guitarrista resident a Bellcaire d'Empordà, Xavier Ballesteros. D'aquest concert, enregistrat en directe per Ràdio L'Escala, us oferim en primer lloc la interpretació de quatre danses de la Patum de Berga adaptades pels instruments d'aquest duet.
Ahir presentava aquest programa, el gravava i després el radiaven quan li semblava bé, uns dies més tard, i ara va gravar bastants concerts aquí de Sant Martí d'Empúries. I també feia setmanalment, els dimarts, a partir del dia 25 d'agost, El Vent. Escoltem la sintonia.
El vent. Sense propòsits, al servei de la poesia i la música catalanes.
Cada dimarts, de 10 a 11 del vespre, estarem amb vosaltres. Amb poetes i cantants.
Entrevistes amb artistes.
Poesia viva. Poetes escalencs ignorats.
Noticiari.
I el concurs, si l'encerto, l'endevino, amb premis pels guanyadors.
No sé, era un programa concurs, programa d'entrevistes, de coses d'aquí a l'Escala i de l'Empordà.
Déu-n'hi-do, aquella època que les sintonies o les entrades...
Sí, aquesta
eren,
sintonia dura un minut i mig... Sí, aproximadament.
Ja ho crec.
Sí, sí, ho torno a repetir una altra vegada, El Vent, i el programa dels dimarts al vespre.
Això també deu voler dir que llavors es vivia més tranquil o més pausadament. Sí. No teníem tanta pressa com tenim ara, que tot ho hem d'enllestir amb un plis-plas.
Les coses canvien, Abel.
Sí, sí, no, clar, no et dic pas que no.
Bueno, estem al mes de gener de 1992, el dia 23.
L'any olímpic.
Sí, senyor.
Aquell any que vam sortir al món, van sortir a tot arreu.
Tot arreu, sí. Entre Sevilla i Barcelona arrasava.
Més Barcelona que Sevilla, si vols, va.
Sí, sí, més Barcelona que Sevilla. El dia 23, una gran nevada deixa milers de vehicles atrapats a la frontera de la Jonquera. Després d'una gran nevada a la Catalunya Nord, en què les entitats franceses no tenien mitjans suficients per netejar les carreteres i autopistes, a la Jonquera va haver-hi un col·lapse de camions i cotxes a la Nacional 2. En aquesta població, en el pavelló esportiu, es van col·locar 100 matalassos perquè els camions poguessin descansar. I, a més, a la ràdio informava, Ràdio Girona sobretot, que s'havia provisat aparcaments a Vilamalla, la Jonquera i en l'aeroport i a diferents llocs de la ciutat de Girona. En aquest mateix dia, Javier Clemente fitxa per l'Espanyol com a entrenador fins a la fi de temporada.
Ah, me'n recordo d'aquella època, d'en Clemente, entrenador de l'Espanyol.
L'Espanyol no anava gaire bé a la Lliga i vam fitxar en Clemente per portar les riendes de l'Espanyol fins a final de temporada. I em penso que va estar fins a la temporada següent. El dia 26 de gener el vinil compleix 105 anys. Poca broma, eh? Immers en una tensa lluita per evitar la seva desaparició, fruit de la competència dels suports digitals, el disc de vinil celebra els seus 105 anys, els seus 5 aniversaris des que va començar a comercialitzar-se l'any 1887. El vinil, fins fa 20 anys o 25, el teníem a les mans, a les ràdios, per escoltar música a la casa amb un tocadisc.
I ara diré que la seva pitjor època ja ha passat.
Sí.
Perquè el vinil té una segona joventut.
Sí, senyor.
Perquè els discos de col·leccionista o els discos més estimats, aquells més mitòmens de la seva música, tornen a utilitzar o tornen a preferir el vinil. I tots els grans artistes
graven,
comercialitzen la seva música digitalment, si vols, però se'n fan petites tirades
de
vinil, que és aquella peça...
I es tornen a comprar tocadiscs.
Clar, esclar, home.
Giradiscs, es tornen, estan en venda a les botigues. Amazon també fot unes ventes de vinil.
Això vol dir que aquells giradiscos, aquells tècnics tan i tan bons que havíem tingut a la ràdio, que encara conservem aquí com a peça de museu, qualsevol dia els tornarem a posar en marxa per escoltar la música amb aquell so, amb aquella plenitud.
Sí, es pot gravar el disc, el vinil, a CD, saps? Llavors queda el soroll, aquell típic soroll, com si fos un fregall, saps? I alguna vegada he posat algun... en els programes d'històries de la ràdio, una vegada vaig posar discs de vinil, o sigui, els discs de vinil d'orquestres amb aquest so característic que té el vinil. Que un vinil nou de trinca sona més bé que un CD, hem de remarcar.
El CD és escèptic, tan perfecte, tant d'allò que perd un gruix, no sé com ho diria, ara no sabria com dir-ho, però no és ben bé el mateix, certament.
Bueno, seguim. Aquest mateix dia 26, els míssils nuclears russos deixen d'apuntar-se als Estats Units. La guerra freda que hi havia en aquell temps comença la cosa a arreglar entre les dues potències.
Comença a decaure i comença a quedar una mica enrere aquells anys de més por en què depeníem d'un botó, el botón rojo.
Botón rojo.
El de teléfono rojo també. És el que connectava Moscú amb Washington, no?
Sí.
I dius, oh, fodeu-nos en guard, que algun d'aquells beneits perdés els nervis i apretés el botó en qüestió.
Que hauríem... Sort que no ha passat mai, Sort.
No.
El dia 28 apareix Bruce Springsteen.
Bruce Springsteen.
El cantant de rock americà, el CAP, pels seus seguidors, va anunciar la seva tornada amb dos nous LPs. Human Touch, Luke Tom, de C i 11, respectivament, de la seva història discogràfica. Els habitants que havia de Catalunya durant l'any 1992 eren 6.137.050 habitants i a Espanya 39.137.980 habitants. I ara passem al mes de febrer del 92.
Mes de febrer.
La ràdio informa d'una catàstrofe a Turquia. Turquia, durant aquests primers dies de l'any, ja el gener ja va tindre un terratrèmol, i ara ve una allau, causa més de 300 víctimes al sud-oest del país. O sigui que Turquia va patir un principi d'any molt dolent. Entre el terratrèmol que va matar bastanta gent, i ara aquesta allau. I el dia 7, la Unió Europea cada vegada és més a prop. Amb la firma del Tractat de la Unió Europea pels caps d'estat i de govern de la Comunitat Europea, que té avui en la ciutat holandesa de Maastricht, es posa la primera pedra per crear en el vell continent un espai econòmic, una autoritat i una moneda única. Aquí comença ja per fabricar-se, o sigui, per posar en marxa l'euro.
Es comença a concebre tota la maquinària de l'euro.
De l'euro.
Que tu te'n recordes una moneda que no es va arribar a encunyar mai, però era la moneda símbol europea abans de l'euro? Es havia parlat de l'ECU.
Ah, sí, de l'ECU, sí.
Però aquest no va arribar a existir mai físicament.
Sí, però es va parlar molt de l'ECU i, bueno, i després va quedar com, mira, a l'euro.
L'euro.
No sé per què. Seguim més històries. El dia 8, Jocs Olímpics d'hivern. Avui s'inaugura els 700 Jocs Olímpics d'hivern que celebra la localitat francesa d'Albertville. Recordes que...
Me'n recordo, i tant, i tant.
Des del dia d'avui fins al dia 23 de febrer van participar 1.801 esportistes repartits entre 1.313 homes i 488 dones de 64 països. Espanya va participar en 18 esportistes, 13 homes i 5 dones, en 4 modalitats. L'equip nacional va guanyar una sola medalla de bronze, que va ser el dia 21 de febrer, l'esquiadora Blanca Fernández Ochoa en l'especialitat d'eslàlom especial. El país que va guanyar més medalles va ser Alemanya amb 26, 10 d'or, 10 de plata i 6 de bronze. El dia 13 s'aprova la llei Corcuera. S'aprova enmig d'una polèmica a la llei de seguretat ciutadana, també com la llei Corcuera, o llei del cop de peu a la porta, per referir-se gràficament als casos en què preveu que no és necessari un manament judicial per entrar en un domicili. Que hi tens...
Corcuera, llavors, va ser una colla d'anys ministre de l'Interior dels governs de Felipe González, eh?
Sí. El dia 19, futbol, partit d'amistat de la selecció nacional, jugat a València, a l'estadi Luis Casanova, amb poc més de 7.000 espectadors. Espanya, com estava eliminada del campionat d'Europa...
El 92 seria Eurocopa.
Eurocopa, sí. Eurocopa de Nacions, com estava eliminada, pues, jugava partits amistosos per entrenar els equips que participaven.
Mm-hmm.
I el partit aquest va ser Espanya, Comunitat d'Estats Independents, o sigui, l'antiga Rússia.
Ah, exacte, aquells anys que es va dir, després d'eliminar la terminologia de la URSS,
és
a dir, temps que competien com a SEI.
I va ser d'empat a 1, un partit bastant dolent. El dia 23, unes 40.000 persones manifesten a Barcelona contra el... I a la mitjanit del dia 28 al 29, que hi ha un any de traspàs, comença la propaganda per les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 15 de març. Menjada de cartells, mítings... I el dia 29, l'any de traspàs, centenari de Rossini. Se celebra el bicentenari del naixement del compositor d'òpera de l'italià Rossini. Entrem al mes de març de 1992.
I serà l'últim mes que comentem avui. Vinga.
Vinga. Doncs durant aquests dies, tant per la televisió i com per la ràdio, propaganda electoral, entrevistes i debats als candidats a la presidència de la Generalitat i als membres dels partits polítics. I el dia 2, l'ONU creix. Després de la admissió avui de 7 repúbliques exsoviètiques i de San Marino, l'Organització Nacional de Nacions Unides compta ara amb 175 països membres, quedant ja lluny d'aquells 50 països que en 1946 van signar la Carta Fundacional de la ONU i que van constituir el germen del que avui en dia és l'Organització
de Nacions Unides, ONU. Fins aquí, doncs,
vale,
Paco.
Doncs, mira.
Estem al mes de març de 1992 en aquest recull històric, històries de la ràdio i històries del món contemporani, en definitiva.
És un any que hi ha molta teca.
Ja te crec.
Serà llarg.
I tot,
bueno, amics.
I tot allò que comença, Paco...
Té un final i que feu un bon dinar i a l'hora de menjar, bon profit. Adéu, amics, fins la setmana que ve.
Fins la setmana vinent.
Ja ho sabeu, tot allò que comença...
Amb aquestes històries de la ràdio arribem al punt de la una, tanquem Aigüera i obrim informatiu, les notícies que toquen de més a prop. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana,